seguim sense futbol de primera divisió, per tant, activitat sobre la gespa, cap ni una, però no hi haurà vacances de Setmana Santa als despatxos del Barça. Alguns executius del club, en l'era Bartomeu, estan tan en la corda fluixa que ja podem dir que les seves hores estan comptades. Ruth Vilà, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Ens referim a Gómez Ponti, que va quedar esquitxat pel Barça Gate, i a Albert Soler, que dirigia els esports professionals del Barça.
Joan Laporta comença la Setmana Santa amb destitucions a l'àrea executiva. Les dues primeres, la d'Albert Soler, que ocupava el càrrec de director de les seccions professionals, i la de Ramon Gómez Ponti, que estava al capdavant dels serveis jurídics del club. Les dues destitucions han estat comunicades avui a la resta de treballadors del Barça. Soler va arribar al Camp Nou el 2014 com a director de relacions institucionals. El 2015 va assumir la direcció d'esports professionals, inclòs el futbol, i el 2017 va passar a encarregar-se només de les seccions de bàsquet, handbol, hoquei i futbol sala. Gómez Ponti, per la seva banda, és un dels investigats per la seva relació amb l'anomenat Barça Gate. Va arribar al Barça quan Sandro Rosell va ser anomenat president i va seguir al capdavant dels serveis jurídics del club durant el mandat de Josep Maria Bartomeu. Les funcions de Gómez Ponti les assumirà de moment Cristina Bellocchi al club des del 2004, i les d'Albert Soler, el director general Òscar Grau, també investigat en el cas Barça Gate, i que serà en principi destituït per Joan Laporta en breu. Laporta ja li ha buscat substitut, Ferran Reverter. Per cert, que avui el Tribunal Suprem ha confirmat que l'Audiència de Barcelona és competent per jutjar el cas Neymar 2. Recordem que en aquesta ocasió l'empresa DIS, un fons d'inversió propietari en el seu moment del 40% dels drets econòmics del futbolista brasiler, acusa Neymar, el seu pare, el Santos, el Barça, Rosell i Bartomeu per estafa i corrupció entre particulars, perquè entenc que van amagar una part del preu del traspàs del jugador per pagar-los menys amb ells. Finalment, com que cap dels dos delictes que s'investiguen es van cometre íntegrament a l'estranger, sinó que algunes accions van passar a Barcelona, el Tribunal Suprem ha dictat que es jutgi aquí.
Joan Laporta, que confiava estrenar-se com a president del Barça amb un primer títol, el de futbol sala, però les coses no li van sortir com hauria desitjat. L'equip d'Andreu Plaza no va tenir opció a la final de la Copa d'Espanya contra l'Inter i va acabar golejat de Vitobac.
El que es presentava, de fet, com una nit que havia de ser de festa, amb Joan Laporta mirant-s'ho des de la llotja del Wizzing Center de Madrid, es va tornar en tota una distòpia. El Barça de futbol sala es va quedar, doncs, sense la seva tercera Copa d'Espanya consecutiva en una final per oblidar. Un 6-1 en contra davant de l'Inter Movistar, que ho diu tot, forjat en uns fatídics minuts de la segona part en què els madrilenys van consolidar la remuntada del primer temps. A partir del 3-1 de l'Inter, propiciat per l'expulsió de Marcenio, els Andreu Plaza van incompareixer. De res va servir, doncs, el gol de videoteca de Ximbinya. Al seu torn, el tècnic blaugrana va defensar la trajectòria recent del seu equip als micròfons del club de la mitjanit de Catalunya Ràdio.
Les 8 finals que havíem jugat fins ara, pues, les havíem guanyat, totes les que hem disputat, i aquesta és la primera que perdem, no, el resultat. No sé si és el de menys, no és el de menys, no és el de menys avui, perquè és dur perdre 6-1, però si haguéssim perdut per penals estaria igual de trist. Vull dir, no... Ara estic una mica més preocupat perquè el resultat és més contundent, però la sensació de perdre un títol és el mateix, sigui com sigui que el perds.
Amb tot, la competició no s'atura, amb doble compromís de Lliga aquesta setmana. Barça-Còrdoba dimecres i el derbi Indústries-Barça diumenge, en la que serà l'estrena del pavelló nou dels colomencs.
Com dèiem, encara no hi ha hagut partits de la Lliga de Primera Divisió aquest cap de setmana, i després d'aquests dies de descans el Barça torna aquesta tarda als entrenaments, però ho farà, això sí, encara sense els seus jugadors internacionals. El del Serra, bona tarda.
Bona tarda.
Ahir tres blaugranes van ser titulars amb la selecció espanyola, que va salvar els mobles aconseguint la victòria en el temps afegit in extremis després de remuntar al camp de Geòrgia.
I és que l'equip de Luis Enrique està patint molt més del que s'esperava en aquest inici de la fase de classificació pel Mundial del 2022. Dijous passat, empat davant Grècia, i ahir a Geòrgia, victòria en el temps afegit per 1-2 amb un gol del català Dani Olmo a assistència de Jordi Alba.
El passe de Jordi ha sido muy bueno y bueno, desde el banquillo y muchos jugadores de campo me animaban a que tirara de lejos, y en ese sentido pues me he girado muy bien y lo tenía claro y he decidido pegarle con la fortuna de que ha entrado, y bueno, luego pues ha sido un momento muy, muy especial y muy emocional para todos.
A més de Jordi Alba, i també van ser titulars amb l'equip espanyol Sergio Busquets i Pedri. El mateix grup de la selecció espanyola, Suècia, se situa com a líder després de guanyar també ahir per 0-3 a Kosovo, el pròxim rival de l'equip espanyol. D'altra banda, ahir també va jugar França, amb tres blaugranes més a l'11 titular, Lenglet, Griezmann i Dembélé. que va marcar el primer gol dels francesos en la victòria davant el Kazakhstan per 0-2. França, igual que Espanya, també havia començat la fase de classificació amb un empat a casa. Mentrestant, els Països Baixos de De Jong juguen demà al camp de Gibraltar. Altres resultats destacats d'ahir d'aquesta fase de classificació pel Mundial van ser Bulgària 0, Itàlia 2, Albània 0, Anglaterra 2, amb el jugador de l'Espanyol Keydi Vare com a titular amb Albània, Polònia 3, Andorra 0 i Romania 0, Alemanya 1.
Deixem un moment de banda el futbol i parlem del que ha estat la gran notícia del cap de setmana, l'inici del Mundial en els dos esdeveniments més seguits del motor. Comencem pel Mundial de Motociclisme, i motociclisme vol dir Damià Aguilar, bona tarda.
Hola, Carlos, bona tarda.
I Maverick Viñales, que no estava entre els màxims favorits, però el pilot de Roses va ser el millor a la primera cursa a Qatar.
Maverick era entre els favorits, de fet, sempre hi és, però no entre els màxims favorits. Tots creiem que Jack Miller ho tenia molt coll avall, i ves per on al final es va enfonsar, com es van enfonsar les totpoderoses Ducati en un circuit de motor al davant d'un Viñales que ahir sí que va saber mantenir els nervis a lloc i treure el màxim profit del que té, una moto que no corre, però que traça com el millor dels artistes. La Yamaha sembla millor ara, però el secret puntual del de Roses és el seu cap.
Ja ho saps, aquí, si t'adorm, et passen peus a terra i continuar treballant d'aquesta manera que ho estem fent bé. Hem d'estar molt atents i, sobretot, tindre la paciència i la calma d'anar millorant mica en mica cada cosa.
Al podi, almenys, hi van pujar dues Ducati, Zarco i Bagnaia, que a 300 metres de la meta, aquestes sí, van fulminar per motor la Suzuki del campió Mir, que va fer quart.
Confiam en el nostre potencial, confiam en que les carreres saben gestionar tot d'una manera molt, molt intel·ligent, i confiam en nosaltres. És a dir, això no ha canviat res.
Una cursa de MotoGP acaba sent sempre un conjunt d'històries personals, més o menys felices i sempre amb puntualitzacions. Alec Rins va fer 6è penalitzat perquè va oblidar accionar el dispositiu de sortida. Per Aleix Espargaró, fer 7è amb l'Aprilia és un molt bon resultat d'inici. També el 8è de Pol Espargaró, que va arribar a només 6 segons del guanyador. Rossi sortia quart, una posició irreal per ell, i va fer el 12 amb problemes per gestionar la durada de la goma del darrere. La segona cursa és diumenge, que ve al mateix escenari, i es dirà Gran Premi de Doha, i també la fem per Catalunya Ràdio. És la segona oportunitat per esmenar errades o per seguir construint un futur millor.
Doncs si aquest Mundial de MotoGP es presenta obert, sembla que també el Mundial de Fórmula 1 aquesta temporada pot ser més equilibrat i emocionant que en campanyes precedents. Rep Antanaïsa, bona tarda.
Bona tarda.
Però això sí, Lewis Hamilton comença guanyant. També és veritat que va patir molt més del que estava acostumat.
Max Verstappen va acabar segon i va evidenciar que enguany la Fórmula 1 pot estar més equilibrada. Els Red Bull van oferir una excel·lent impressió, però Hamilton i Mercedes van tirar d'estratègia. Canvi de pneumàtics molt aviat i aprofitar els dubtes legals d'un avançament de l'holandès trepitjant els límits de la pista. Victòria de Hamilton.
What a difficult race that was.
Ha estat una carrera difícil. Definitivament, com que ens vam aturar aviat, sabíem que seria complicat mantenir el Max per darrere. Ells havien tingut una gran actuació tot el cap de setmana i havíem de fer alguna cosa especial. Vam fer la segona aturada i després fèiem equilibris anant tan ràpid com podíem sense fer malbé els pneumàtics. I vam aconseguir-ho just quan tenia el Max més a prop.
Sainz va acabar 8è, Alonso va abandonar per problemes amb els frens de l'Alpine.
I tornem al futbol per parlar d'una jornada rodona per als equips catalans de segona. La va començar divendres l'Espanyol i la va continuar el Girona i el Sabadell, amb dues victòries que varen el seu pes en or. Eduard Solà, bona tarda.
Bona tarda.
Avui, això sí, l'Espanyol podria perdre aquest liderat que té si el Mallorca tan sols puntua a Fuenlabrada.
Si el Mallorca puntua al camp del Fuenlabrada, tornarà a ser líder en solitari, però després dels resultats del cap de setmana, l'Espanyol té 4 punts d'avantatge sobre el tercer. Avui estaran pendents d'aquest Fuenlabrada-Mallorca, però com ha dit Sergi Darder, perquè els madrilenys són el seu pròxim rival aquest dijous.
Avui mirarem a Fuenlabrada, és el nostre rival, juga contra el Mallorca, així que bueno. Com t'he dit, evidentment, si t'agrada el futbol, si t'agrada seguir una mica la dinàmica, miraràs el partit o almenys el resultat, però som conscients del nostre. Ara mateix, per sort, aprem dels altres, queda moltíssim, i si comencem a fixar-nos només en què fan els altres i no amb nosaltres, ens equivoquem.
Que els tres catalans guanyessin a la mateixa jornada només havia passat un cop aquesta temporada, a la 16a jornada. A més dels nous partits de segona que s'han jugat aquest cap de setmana, només 3 victòries, la dels tres catalans, la resta 6 empats. va venir d'un pèl, perquè el Girona va capgirar el 0-1 que l'Albacete tenia a favor al minut 92, amb gols de Sila i d'Estuani al 94.
Encadenamos dos victorias y es muy importante para el equipo y de esta manera también. La verdad que bueno, nos da confianza para seguir trabajando la semana, que tenemos tres partidos. Así que bueno, a seguir peleando duro. Creo que estos momentos son muy lindos y tenemos que disfrutarlos.
Com diu Estuani, el Girona ha encadenat ara dues victòries consecutives i té el play-off a 4 punts, però el Rayo encara té un partit pendent. Abans del Girona, el Sabadell havia guanyat a Lugo i havia trencat una ratxa de 6 jornades sense victòria. Ara l'equip d'Antonio Hidalgo és fora del descens.
Content de joc, 3 punts importantíssims, perquè tal i com està la cosa, sumar de 3 en 3 en aquesta categoria és vital. I era un moment complicat i difícil i ho hem fet i continuarem fent.
Hi ha jornada entre setmana, segona divisió, dimecres, Sabadell-Girona i dijous, Espanyol-Fuenlabrada.
I encara en futbol ja tenim configurats els grups de la segona fase de la segona B, un cop ahir es va acabar la primera fase. 3 equips catalans opten a pujar a segona A, mentre la resta intentaran accedir a la nova segona B Pro o evitar el descens a tercera. Carles Vila, bona tarda.
Bona tarda.
Enguany aquesta competició té un desenvolupament ben complicat, eh?
En el cas del grup tercer, han jugat la primera fase els equips catalans en un subgrup i els de les Illes i el País Valencià en un altre. Els tres millors de cada subgrup, el Nàstic, el Barça B, l'Andorra, l'Eivissa, el Vila-Real B i l'Alcoià, s'han classificat per la segona fase, on ja hi haurà en joc l'opció de disputar el play-off d'ascens a segona divisió. Primera complicació. A la primera fase, en un subgrup, hi havia 10 equips i en l'altre 11. A la segona sumen tots els punts de la primera, però caldrà fer servir un coeficient de classificació amb una divisió entre punts guanyats i partits jugats per saber el sistema de puntuació. Això vol dir que ara mateix l'Eivissa és el primer classificat per davant del Nàstic. Els equips que han jugat al mateix grup no es tornen a enfrontar. Per tant, hi haurà 6 jornades i els 3 primers es classifiquen per al play-off d'ascens, un play-off que jugarà en una seu única i també en eliminatòries de partit únic. Hi ha 4 places en joc. Què diuen els jugadors? El porter del Nàstic, per exemple, José Suárez, reconeix que tot és molt farragós, però que al final el que caldrà fer és el de sempre, guanyar el màxim de partits.
Bueno, el tema esto de los coeficientes, no sé, yo no sé exactamente cómo va, pero bueno, tenemos que estar mentalizados, ¿no? Seguir trabajando. Al final nosotros estamos haciendo las cosas bien, estamos trabajando muy bien y es que tiene que seguir así.
Què passa amb la resta d'equips? Doncs en el cas dels equips catalans, el Llagostera, el Cornellà, el Badalona i el Lleida, juntament amb els equips classificats de l'altre subgrup, l'Hèrcules, la Núcia i l'Atlètic Llevant, lluitaran per aconseguir les dues places que hi ha encara en joc per disputar l'any que ve la nova segona B Pro. El sistema de punts també serà per coeficient. Finalment, l'Hospitalet, el Prat, l'Espanyol B i l'Olot jugaran una última fase per la permanència, on salven la categoria els dos primers classificats de cada grup.
I parlem ara d'hoquei gel, perquè la Covid també ha atacat la final catalana de la Lliga Espanyola. Havia de començar aquest cap de setmana entre el Barça i el Puigcerdà, però l'han hagut d'ajornar. Tomàs Llebre, bona tarda.
Bona tarda.
L'equip de la Cerdanya ha quedat confinat després que es van detectar positius en el Xuri Urdín, el seu rival a semifinals.
El Puigcerdà, que divendres a la tarda va rebre la negativa dels serveis sanitaris per poder disputar dissabte i diumenge els dos primers partits de la final de la Lliga Espanyola d'hoquei gel, haurà de mantenir-se confinat fins aquest dimecres, que serà quan es compleixin 10 dies en el seu últim partit de semifinals amb el Xuri Urdín. Aquesta és una situació que no agrada gens a Puigcerdà, com ens exposa el seu president, Jordi Gassió.
Ens va sorprendre molt aquest confinament. Nosaltres no entenem que hi pugui haver un contacte estret amb cap dels nostres jugadors, amb els jugadors del Xuri. I això ens afecta, i ens afecta molt, i ens afecta econòmicament, físicament, ens afecta psicològicament, perquè ara teníem l'equip molt ben preparat per enfrontar-se amb un equip tan difícil com és el Futbol Club Barcelona.
Durant aquesta temporada, l'equip del Puigcerdà ja va haver de superar un altre període de confinament i molts dels seus integrants han anat superant positius de Covid-19, la majoria asimptomàtics. I durant el dia d'avui a tot l'equip li estan tornant a fer proves de PCR.
És qüestió de seguir endavant, continuar lluitant, continuar entrenant i continuar-nos preparant per fer aquests partits de la final que, incomprensiblement, s'ha tingut que ajornar 15 dies.
Per tant, els dos primers partits, els 5 possibles de la final, que són els que s'havien d'haver disputat aquest cap de setmana passat al Palau de Gel del Futbol Club Barcelona, si la pandèmia ho permet, es jugaran dissabte i diumenge de la setmana vinent, dies 10 i 11 d'abril.
I de l'hoquei gel a l'hoquei patins, el Palau Solità i Plegamans acollirà la final avui de l'Eurolliga d'hoquei patins, segons ha anunciat avui la Federació Europea. Els partits seran del 27 al 30 de maig i els equips participants seran el Manlleu, el Palau, el Cerdanyola i el Voltregà de Catalunya, el Gijón Asturià i els portuguesos Benfica, Campo Ourique i Massamà. I en handbol, el Barça ha anunciat que no continuarà el pivot francès Cédric Sorendo al final de la temporada després d'11 anys al club. El jugador ara té 37 anys, se'n va al Dinamo de Bucarest, marxa havent guanyat 53 títols amb el Barça i destaquen dues Champions, 5 Superglobes, 10 Lligues i 8 Copes del Rei. D'altra banda, ja acabarem amb això. En bàsquet, l'Andorra haurà de forçar alguns jugadors que estan amb molèsties per poder completar l'equip en el partit d'aquest vespre a la Lliga CB a la pista de l'Estudiantes. Els pirinencs només tenen 6 jugadors de camp disponibles al 100% i estan a una victòria de les places que donen accés al play-off.